A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a tots. Avui dimarts 13. No sé si sou supersticiosos els tertulians que tinc aquí, però una cosa important. Dia Internacional de la Ràdio. O sigui que...
Efectivament.
Efectivament. Elisabet Zopeti, benvinguda.
Bon dia i moltes gràcies.
Senyor Josep Maria Bancot, benvingut.
Molt ben trobats.
Joan Guixà, gràcies per estar aquí.
Merci per invitar-me.
Bueno, teniu superstició perquè dimarts 13 aquí hi ha... jo tinc un conegut italià que ni em plantejava convidar-lo avui, eh?
No, home, no, el dia 13 és guai. Jo sóc nascut en dia 13, home, és un dia fantàstic, el dia 13.
No en sóc de supersticiós, no n'hi sigo mai.
Però fa gràcia, no, potser, Elisabet, aquestes supersticions?
Sí, fan gràcia, el que passa és que jo he de dir que jo em vaig treure el carnet de conduir un dimarts i 13.
Ah.
Però, per exemple, per als saxons és el divendres, el 13,
sí,
diguéssim,
efectivament,
marcat. Per sí, nosaltres sí. És el dimarts. Vull dir que
I,
no és, té...
I, a més, el divendres 13 dels anglosaxons ve molt marcat pel cine.
Ah, sí?
Pel cinema, sí.
Ah, sí? Això no ho sabia.
Sí, hi ha aquella famosa pel·lícula de divendres 13 o divendres 13... I dius, està molt marcat per aquest tipus de...
Bé, jo tinc entès que els edificis americans no tenen planta 13.
N'hi ha alguns que se la salten, sí que és veritat.
Sí? No sé sí, si és sí, veritat sí, sí. O no, però jo no he estat sí, sí. Mai a Nova York, o sigui que no ho he pogut comprovar.
No, ni jo.
Però arriba, segurament els que deuen ser... D'aquest deuen ser d'origen italoamericà. Però la planta 13 no existeix.
Jo tindré que comprovar, però tinc entès, per amics italians, que no trobaràs número 13 a Itàlia d'edifici o de pis o de casa. Fan el salt. Sí. Ho tindré que comprovar, o sigui, em puc equivocar, si algun italià ens escolta i ens vol corregir que ens truqui, però em sembla que no vaig mal encaminat.
És possible.
No m'estranyaria. No,
el que passa, a mi em fa gràcia a l'origen d'aquestes tradicions, és potser per al Sant Sopar.
Bueno, si eren 12, o sigui... Bueno,
12 més 1.
12 més 1, sí, com a Gelieto, no?
I a l'un el van crucificar. Perquè jo sí que he tingut família política, bàsicament, molt, molt supersticiosa, i arreplegant-nos un cap d'any que érem 13 a la taula i aquella persona dinar a la cuina acompanyada d'un dels nets, perquè de cap manera va haver-hi que se sentés a la taula. Vull dir que hi ha gent que realment ho té molt, molt, molt arrelat, eh?
Bueno, si són... Ja, amb tot el respecte, doncs...
No,
amb
tots els descomptats.
Tot aquest tipus de coses són de molt respectar, no? A mi, per exemple, m'encanten els gats negres.
Hombre, i a mi.
No els hi trobo.
Hi ha gent que no els pot veure,
no?
Hi ha gent que no els pot veure. A mi no em molesten, vull dir, m'encanten. Trobo uns animals preciosos.
I jo, per la meva feina, passo molt sovint sota les escales.
I jo he treballat sota una escala.
Vaja.
I a més, el que dius tu, Elisabet, gats negres generalment tenen uns ulls verds espectaculars.
Físicament són espectaculars, són animals molt macos.
Bueno, diguem, curiositats de la naturalesa i, o de les supersticions, que són vàries. Bueno, no sé si hi haurà tanta superstició sobre l'opinió de l'acord d'associació. S'ha encarregat un estudi per al grup polític que torna davant el gabinet Gida. Aviam una miqueta que en trauran de conclusions al març, o sigui que això anirà bastant ràpid.
Ha d'anar ràpid, no?, això, perquè si s'ha de votar allà, s'ha de començar... Jo crec que aquí s'ha de fer una campanya d'explicació, no?, perquè van sortint les coses en comptagotes, no?, cadascú escolta i sent i interpreta el que vol, i jo crec que aquí s'ha de fer una campanya de comunicació sense anar dirigit, escolta, les coses són com són, i cadascú s'ha de prendre la seva pròpia opinió, no?, però sí que has de saber les coses tal com s'han negociat o tal com haurem de ser, i a partir d'aquí que cadascú es tregui la seva... conclusions i les seves opinions, i ara mateix jo crec que aquesta falta de comunicació, no?, o falta d'explicació, que ens tenen les coses mica en mica, i és evident que ens portarà coses bones i coses menys bones, però que no? S'ha d'explicar bé.
Jo penso que tal com s'està fent està generant molta desconfiança.
Bueno, ha caigut l'opinió, eh?
Exactament, sí, sí. I jo em trobo amb gent que quan surt el tema el primer que et diuen és que ells diran que no. Que també em sembla una posició molt retrògrada, perquè en el fons, vull dir, és sí o sí, és a dir, o sigui, no tenim masses alternatives, o sigui, jo crec que l'estatus que ha tingut Andorra fins ara no sé si és sostenible en el temps, no sé si és sostenible. Per mi considero que seria probablement un reforçament de la sobirania, perquè potser estaríem reconeguts com a país, cosa que ara no sabem exactament el que som, no? No vull anar més enllà perquè em tancaran el micro.
No farem susceptibilitats. Jo és que estic d'acord amb el que s'ha dit aquí. Crec que hi ha una manca d'informació. No es poden, aquesta informació no s'ha de donar amb comptagotes. Crec que s'han de posar les cartes sobre la taula i se'ns ha d'explicar i se'ns ha de dir què és el que hi ha i què és el que no hi ha i què vol dir sí i què vol dir no. Perquè jo crec que els ciutadans necessitem estar informats de què s'ha tancat, o sigui, què s'ha acordat i què no s'ha acordat, què és un acord d'associació, què implica pel país, i crec que s'ha de començar a fer ja, perquè s'està trigant molt, 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 i em sembla que d'això ja en vam parlar a l'última tertúlia que vaig estar aquí, si no recordo malament. Ara resulta que el referèndum havia de ser final del 2024 d'aquest any, ara s'ha posposat al 2025. Jo no crec que anar-ho allargant com si estirant com si fos un xiclet ens pot beneficiar de cap de les maneres.
És que si ho anem allargant passarà el que ens comentava.
Efectivament.
No precisament que la gent encara té més reticències amb això, no? Perquè ho estan allargant.
Efectivament.
Per què no ens donen tota la informació? No?
Al final és... Cada vegada hi ha més gent que diu no, escolta'm, aquí sembla que ens estiguin amagant alguna cosa lletja, per dir-ho d'alguna manera, escolta, diem que no, però també ens han de dir què implica dir que no.
Correcte.
Perquè no ho sabem.
De lo que dieu vosaltres, tant Elisabet com Joan i Joan Maria, és cert que una, plan B, no s'ha explicat, si diu que no.
Quin és el plan B? Què vol dir que
quin
no?
És el plan B o el plan C? Si diu que
anem a trucar al Putin.
Exacte. Evitarem.
Satanàs va de retro. Satanàs va de retro.
Perquè sempre, últimament, és com l'alternativa.
Sí. Sí, sembla que sí, sí, és el que hi ha.
Aleshores dius això i després sí, és el que dieu. Dius, ostres, potser també hi ha, dintre la complexitat de l'acord, molta gent pensa també que un acord d'associació ens integra a la Unió Europea. No, és un acord d'associació. Això també, a vegades, la interpretació no és fàcil per la gent.
Efectivament. Independentment de que s'hagi de fer públic el text de l'acord, jo crec que s'ha d'explicar, perquè jo sé que aquest acord és molt feixuc d'entendre, són moltes pàgines a llegir i que no tothom s'ho llegirà. Normal. A la tercera o quarta pàgina d'una cosa que no entens, la deixes de banda. Pues per aquest motiu, jo crec que s'ha de fer molta pedagogia en aquest aspecte i, torno a repetir, crec que s'està trigant a començar a fer-la.
La informació és poder. Al final, els ciutadans són prou madurs. Jo crec que prou potser no serem juristes, però entendrem el que hi ha aquí.
Efectivament.
El cas és que ens expliqui i que cadascú expliqui fa la seva
opinió. Al final hi ha un problema, que és que al final volen fer un referèndum. Llavors, doncs, si al final ens han de derivar a nosaltres, en teoria, i parlo la responsabilitat, el normal és que sapiguem el que estem parlant. No?
I que anem a votar.
Exactament.
Les implicacions.
Dintre d'això, una de les coses, que avui era notícia amb un dels rotatius, deien que el salt serà en l'homologació dels estudis amb l'acord d'associació. Dius, molt bé. Això és un bé, però bueno, no és això que ens fa viure tampoc el país.
Correcte. És que falta explicar bé les Clar. Implicacions de cada cosa. També es parla, no?, que ens obrirà les empreses del país a treballar fora. Tinc una empresa i treballem a fora i no hi ha cap problema per treballar fora ni trobar cap barrera. Llavors, què m'obrirà més? A on m'obrirà més, no? Sí. És explicar-ho. Com que no s'explica, tampoc Clar. Tens el detall exacte de què és el que m'obre la porta a fer, no?
Em sembla que estem tots tres d'acord que el que necessitem és informació, perquè, bueno, diu homologació dels estudis amb l'acord d'associació. Són petites píndoles. Nosaltres no necessitem petites píndoles, necessitem veure-ho tot en conjunt.
Tu, Gemma Maria, per el ram que et toca, saps també que hi ha hagut polèmica per arquitectes forans que han vingut, a temes d'homologació, de titulació, de moltes coses.
Sí, però al final tot això, sota el punt de vista, és com un peripe. És a dir, aquí fa molts anys que els arquitectes de fora hi treballen, perquè sempre hi ha hagut gent que ha firmat. I no ha passat res. M'entens? Vull dir que en realitat una mica feta la llei, feta la trampa. Jo entenc molt bé que si un arquitecte vol vindre a treballar aquí, o un advocat, perquè clar, són els dos règims que segurament són els que estan més senyalats. Primera, perquè tant d'arquitectes com d'advocats, al país en tenim per donar i per vendre. O sigui, un país de... Pensa, hem arribat als 80.000 habitants que
més,
tingui...
Més,
85.
Diem que tenim doncs, 85.000 habitants i tenen, té més de 100 despatxos d'arquitectura i no sé quants d'advocat, però segurament 150, per dir alguna. Divideix més. Quants arquitectes per habitant, pensa la, quanta gent té la necessitat o la capacitat de contactar un arquitecte i digue-me com ho farem. Per lo tant, a molta d'aquesta gent li pot convenir poder treballar fora sense tantes dificultats, perquè no ens enganyem, amb un passaport andorrà no és evident que tu puguis anar a treballar a baix i fer coses a baix. No ho és ara en aquests moments. Llavors, doncs, aquests són els punts de que a molta gent li podria afavorir, és el que em dius tu, perdona, el fet de poder treballar fora. I això ho parlava ahir amb un industrial. Si tu, com a ferrer, com, ja no parlo de, ni d'advocats ni de gestors de màrqueting, ni de tot això. Si tu, com a ferrer, et pots expandir a treballar fins a la Seu, fins a Organyà o fins a Puigcerdà, és un, ampliem molt bé el radi d'acció. Perquè els de fora sí que ho fan. Jo estic cansat de veure furgonetes d'interioristes, furgonetes de gent que munta cuines, furgonetes... I dius, bueno, aquesta gent com ho fan?
Doncs d'aquí ja podem fer-ho, eh? Sí, certament es pot fer.
Evidentment que sí.
Excepte aquestes professions reglades que esteu dient vosaltres, metges, advocats, aquests sí, però el reste de professionals, nosaltres, jo tinc una empresa
d'informàtica. Deu haver-hi una manera de fer-ho.
Sí, hi ha el conveni amb Espanya i al final es pot treballar perfectament en Espanya i podries anar-hi.
I en quant al tema dels metges, el problema dels metges és que no n'hi han prou, vull dir, no haurien de vindre més, el que passa que segurament, doncs, vull dir, tampoc paguem prou bé.
Correcte.
Vull dir que això és, o sigui, igual com se'ns en va...
Però és un tema de salari.
Igual com se'ns en van les infermeres que formem aquí, perquè és clar, se'n van a treballar a Anglaterra i cobren 3 vegades el que cobren aquí, encara que la vida a Anglaterra sigui més cara, que m'agradaria veure-ho, perquè la veritat és que el país en aquests moments està en uns nivells que la gent hauria de cobrar 5.000 euros per viure en unes certes condicions, i això està molt lluny de la realitat.
De les particularitats que dèiem de professions, clar, per exemple, la de l'advocacia, es té que conèixer la llei andorrana, té que estar col·legiat, o sigui, és encara més restrictiu potser que altres professions on també hi ha una sèrie de restriccions, però potser seria la més, no, Elisabet?
Jo almenys, a mi em costaria molt anar-me'n a exercir a Espanya, perquè sí que és cert que la majoria d'estudiants de dret ho hem sortit de facultats franceses o facultats espanyoles, però a dia d'avui a mi em poses a baix a Barcelona a exercir i m'hi faig mal. M'hi faig mal perquè, bueno, jo sóc lo que... El meu món, les meves lleis, són les andorranes. Jo sempre ho dic. La meva jurisdicció com a advocat acaba a la frontera del riu Brunei i després em sembla que es diu la del Baladrar al pas de la casa.
Sí.
No em facis dir-te algo de baix d'Espanya perquè em dones molta feina. Llavors, clar, en aquest punt doncs, és una mica complicat si es té en compte que, per exemple, per poder exercir com a advocat necessites fer passar un examen en el qual el temari és pràcticament tot de dret andorrà. Llavors, clar, no sé com ho tindrem nosaltres. Ara se'ns ha dit que advocats de fora poden exercir durant 30 dies. I se'ns han passat les condicions que hem de complir. Bueno, val. Bé, val.
Jo la sensació que tinc, de totes maneres, és que especialment amb aquest govern que tenim ara, és que anem fent pedaços. O sigui, que sí que sembla que estem governant sobre la marxa, no? I això és, a mi em crea una certa angúnia, no? O sigui...
Inseguretat.
Exactament, no? O sigui, ara fem verd. No, ara verd no, perquè aquells han... Fem vermell. No, ara vermell potser no tevi. Dius, bueno, aviam, aclarim-nos, perquè el tema dels lloguers, no sé què, ara no sabem si s'apliquen o no s'apliquen. Per exemple, s'ha regulat teòricament, perquè jo encara no sé si està vigent o no el tema dels lloguers de vivenda, però els lloguers comercials ningú hi ha posat mà.
No.
I estan passant veritables barbaritats amb això. Però barbaritats que d'una persona d'un any per l'altre pujar-li el lloguer un 20%. O sigui, i bueno, a mi em proposaven a pujar-me un 60%, en teoria. en teoria, perquè jo encara no he anat a renovar res, perquè, però encara no em toca, no? Però una veïna del lloc on jo tinc el despatx li van dir directament un 60%. I un 60% dius, home, hi ha un 20, un 10, un 15, però un 60% depèn del que estiguis pagant, és un... M'entens? Sí, després resulta que, segons i sapigut, aquest 60% es reparteix en 5 anys. Però no deixa de ser que anem provant, aviam com ho fem, i aviam qui aguanta, qui resisteix i qui discuteix.
Efectivament.
És molt incòmode. És molt incòmode.
Abans de les comunals va sortir la famosa llei d'habitatge. Durant la campanya electoral va haver-hi aquella famosa manifestació que hi havia entre 2.000 i 3.000 persones. Es va fer marxa enrere. No podem... No crec que es pugui governar, vaig dir una animalada, a cop de titular. Hi ha d'haver una previsió, i estic d'acord amb tu.
Jo no sóc polític, eh?
I estic d'acord amb tu que la cosa ha de ser molt més ferma.
Sóc ciutadà, vull dir, però és que ho veus.
I jo, parlo com a, ara mateix parlo com a ciutadana. Vull dir, no sé.
Jo quan faig un projecte tinc que projectar i tinc que preparar tot el que faré, fer a copiar els materials, fer un planning per saber que tindré prou gent per poder-ho fer, etc, etc, etc. Això és el mínim que se'm demana si se m'han de pagar honoraris.
Bueno, però és que sembla... Joan, tu el mateix, també.
El mateix.
Però sembla que això, final... doncs, no, la gent que governa, doncs, no estem en aquest nivell. Bueno, ara hi ha una oposició relativament forta, que ha crescut de cop, ha sortit com un bolet, i jo haig de confessar que quan vaig veure que a les últimes eleccions hi havia 7 candidatures, vaig estar molt content. Penso, home, potser sí que ara començarem a haver-hi a ser més representats, no? Perquè abans era sota cavallo rei, vull dir que deies, vull dir. Però tot i així aquesta oposició ha nascut amb molta força i bueno, també està fent coses que també comença a improvisar. Vull dir que...
Ostres, buscant la notorietat, no? Buscant el titular...
Potser sí, bueno...
I el que falta és una mica, no? La visió estratègica, no?
Una mica de reflexió, i jo sempre faig la broma que dic que aquest país no sap encara el que vol ser quan sigui gran. I això és cert, és a dir, anem... A la bona de Dios, i bueno, com qui dies passa anys empeny, sí, ja, però no és això.
Sí, però trobar un punt que aquest dies passa anys empeny no. Se'ns menjarà.
No, totalment. Correcte. Totalment.
I l'invent se'ns n'anirà a Norris.
Ja s'està menjant molta gent.
Ara està passant una cosa molt curiosa, l'or blanc. Hem cregut que la neu era el millor que podíem tenir. No hi ha hagut neu aquest any.
No.
Veurem què passarà l'any que ve, perquè igual això pot ser cíclic, com pot ser conseqüència, perquè jo ja n'he viscut algun d'any sec, vull dir, però pot ser canvi, que hi hagin forces, diguéssim, implicacions de lo que és el canvi climàtic. I què fem? Sí, ens podem passar la bicicleta, però de gent que va en bicicleta no sé si n'hi ha tants com de gent que ve esquiar. També. No sé, tinc els meus dubtes, i no sé si paguen el forfet com paguen els esquiadors.
Bueno, si...
Hem obert les muntanyes plenes de ginys, i ara què farem amb els ginys?
Ens els haurem de menjar.
M'entens?
De lo que deies tu, Gemaria, d'aquest país no sé encara el que volem ser quan sem grans, hi ha potser un diàleg de voler comparar o convertir Andorra en certa part en un Mònaco o comparar-ho amb Liechtenstein, però clar, quan veus els dos països i el producte interior brut de Liechtenstein i el producte interior brut d'Andorra no és exactament el mateix.
És que, a més, no és comparable. És a dir, Liechtenstein està en una situació que al segle XVI o XVII ja devien fer rellotges, igual que els suïssos. I aquí, al segle XVI o XVII, anàvem amb espardenyes i encara no sabíem el que era un rellotge. La diferència és aquesta. I Mònaco, al segle XV eren pirates i havien voltat mig món. No és comparable, més tenen mar. Això és un bé. Nosaltres tenim muntanyes, però és que també tenen muntanyes als Alps, tenen muntanyes als Urals, hi ha muntanyes a molt arreu. Però el problema és com ho gestiones, això. M'entens? Perquè al final la temporada d'esquí cada vegada és més curta i sí que cada vegada ve més gent, però el fet de que cada vegada vingui més gent vol dir que cada vegada s'esquia pitjor. Val? O sigui, jo vaig deixar d'esquiar fa 5 anys perquè em feia por que em fessin mal. Què vol dir això? Doncs que molta gent com jo...
És que es veuen autèntiques barbaritats a pistes.
És que jo crec que perquè et venguessin un forfeu hauries dintre un petit titulín que digués que saps el que són uns esquisos. Ja sé que és molt dur això, molt reglamentari.
I estic d'acord, perquè jo tampoc ara ja fa uns quants anys que no esquio, però alguna vegada se m'ha tirat algú a sobre.
Perquè hi ha massa gent.
Perquè dius...
Perquè no en saben.
No en saben. I a sobre et miren malament perquè sembla que la culpa sigui teva. Dic, perdona.
Perquè tu estaves al mig, clar.
Perquè tu estaves al mig.
Jo aquest cap de setmana mateix vaig pujar amb el criu a esquiar i clar, hi ha poca neu, per tant hi ha menys pistes. Però encara hi ha més gent, totes les pistes fàcils estaven, saps? La típica que has de passar sempre.
Sí, perquè
estava... No podies ni passar.
Jo sé que... Jo sé que és molt complicat i a més el problema que tenim és que hem deixat perdre molts anys de fer una reconversió o una diversificació, que és el que es fa amb qualsevol empresa, diguéssim, normal. És a dir, quan tu tens una mica de capital i tens uns ingressos i tal, el primer que fas és veure canviar els ous de cistella.
Exacte. Quan les coses van bé és quan has de fer canvis.
No ho hem fet, això, aquí. Vull dir, hem cregut amb el comerç, amb un turisme que cada vegada està més degradat, perquè jo vic al costat del Parc Central. Estic fart de veure famílies senceres menjant entrepans a l'herba o assentats al banc. Amb tots els meus respectes, cadascú fa el que pot, però aquest és el turisme que realment volem. No, és que volem turisme de qualitat. Per tindre turisme de qualitat, el primer que hem de tindre és uns serveis de qualitat. Els tenim en llocs que quan entres no saps ni el que parlen. Home, és que tenim tants punts dèbils, que ho tenim molt fotut, honradament.
Però crec que tot això és culpa del que has dit tu a l'inici. Si jo no tinc clar on vull anar, tinc clar quines accions haig de prendre per
totalment,
fer.
Totalment.
Quan tu tens un negoci, tu saps on vols anar. Exacte. I llavors vas fent accions i mentre vas fent, doncs vas reconduint. No? Doncs aquí falta una mica el mateix, falta tirar la línia. Què volem ser?
Jo he vist sempre aquí una actuació molt curiosa. Algú que viatja, perquè no es pot dir que els andorrans no hagin viatjat, perquè de diners per viatjar n'han tingut, veu que les sabatilles esportives es posen de moda. Val? Obre una botiga de sabatilles. I funciona. Al cap d'un any hi ha 10 botigues de sabatilles que ja no funcionen, perquè el públic que compra sabatilles és el mateix. Després hi ha l'altre que diu, tinc una botiga, guanyo 100.000. Si en tinc dues, guanyaré 200. Si en tinc 10, guanyaré 1 milió. No, perquè el públic l'està repartint tu mateix. I això ho veus amb les cadenes i tal. I anem així, o sigui, al final el número de visitants que ens poden arribar és finit. Perquè és que no hi cabem. Ja tenim uns problemes de mobilitat tremendos, no sabem on deixar els cotxes, ara que ens han tret segons quins tipus de pàrquing, jo els caps de setmana us ben asseguro que, bueno, entre setmana quasi ben el toco el cotxe, però el cap de setmana menys.
No.
Perquè és que no saps què fer-ne. Llavors dius, i tot això, bueno, és un que diu, és que farem un tramvia, l'altre que diu, no, és que farem un giny penjat amb cables, l'altre que diu, no, és que farem un tren. Bueno, ja m'està bé, però a on? Per on i qui paga?
Això el que estàs dient tu em fa pensar un dibuix animat. Tots tenim que tenir la butxaca del Doraemon, no? O sigui que tenim que fer...
La butxaca màgica. Clar, però es vas traient a funció que van passant coses.
Exactament.
Efectivament.
Bé, anem a publicitat i tornem a trobar l'Elisabet Zopeti, el Joan Guixà i el Josep Maria Mangot aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
T'imagines entrant a la teva nova llar? Creu-t'ho. Amb la hipoteca de Creant Crèdit Andorrà pots accedir a la llar que desitges amb un diferencial bonificat d'Euríbor anual més 0,90%. I per cases amb certificat energètic AB, gaudeix, a més, de 0 euros de comissió d'estudi. Consulta les condicions del diferencial bonificat a creant.ad. Ara pots tenir la llar que necessites. Creu-t'ho. Creure, crear, creant.
Bones notícies. A Carrefour EP tenen preus imbatibles a totes les seccions. Com la bossa de 2,5 quilos de patates per només 1,29 €. El quilo surt a només 52 cèntims. L'aurada fresca a només 7,59 € al quilo. O la cansalada de porc tallada a només 6,99 € al quilo. Ah, i ara descobreix totes les idees de regal per Sant Valentí per ell, per ella o per tu. Vine avui i comença a estalviar amb Carrefour EP. Obert tots els dies de 9 a 21.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Elisabet Zopeti, el Josep Maria Mangot i el Joan Guixà. Bé, estàvem nosaltres, com sempre, en plena tertúlia a micro tancat durant la durant la publicitat.
Seguint la conversa.
És un gran hàbit aquí a l'estudi. De tot el que ha parlat, bueno, d'aquest futur de país ja veurem. Una cosa que, bé, per al futur del país no ho sé, però que serà, doncs, aviat a prop aquí a la ciutat de Barcelona, el World Mobile Congress del 24 al 28 de febrer. Tu, Joan, que estàs més en la part tecnològica,
no?
Tu creus que ja la proximitat d'Andorra pot tenir una certa repercussió de visitants o de gent que va a Barcelona i que aprofita per pujar a Andorra?
Jo crec que és un aparador fantàstic per justament el que estàvem dient, no? Ara tenim tots els ous ficats en aquest cistell, no? El cistell del turisme. Jo crec que el que hem de fer és anar obrint aquests aparadors perquè empreses del país, que n'hi ha moltes, comencin a aflorar i puguin oferir els seus productes més enllà de les nostres fronteres, no? Al final, jo crec que és un lloc fantàstic i on cada cop hi ha més gent del sector tecnològic, ja no només dels criptos que es parlaven fa uns anys, sinó gent que està fent coses molt, molt xules i molt interessants, i és un aparador fantàstic sobre els quals crec recordar que Andorra Business cada any hi posa un stand perquè les empreses del país que tinguin producte, que tinguin coses per oferir, puguin ensenyar-ho, i d'aquí ser del cert que surten coses, surten accions, surten oportunitats de venda, i jo crec que això és el camí, és un dels camins. Hem de començar a diversificar, permetre que empreses tecnològiques se sentin en el país per poder vendre a fora, empreses industrials, quan parlem industrials, tothom pensem, no?, en la gran SEAT, aquí no hi cap la SEAT, però és que industrials també són els que fabriquen cargols de, no?, dentals.
Bueno, Liechtenstein tenia una especialització en el tema de les deixonses de les pròtesis dentals.
Correcte.
Perquè jo sé, o sigui...
Correcte.
Clar, penseu una cosa, Suïssa, que és un lloc muntanyós, amb complicacions per circular i, a més, lluny del mar i tot això, té indústria posada entremig de les muntanyes i no passa res. Vull dir, i jo sempre he fet la broma de dir que Andorra seria un lloc extraordinari per muntar un gabinet de disseny de velers, per exemple. No? Oh, està lluny del mar. Avui en dia, quin problema té això?
Per dissenyar no necessites.
No necessites el mar per dissenyar.
Necessites talent.
M'explico? Necessites talent, el talent i la màquina. Vull dir, aviam, jo vaig tindre un despatx de disseny industrial el 90. Val? I com ho fèiem? Ho fèiem a cops de cotxe, pujant i baixant, perquè, és clar, no hi havia els medis. Però avui en dia tu pots dissenyar amb un tio a Singapur i et veus per Zoom, és meravellós. Jo em vaig néixer massa aviat.
Llàstima.
Però és cert, o sigui, tot això són unes facilitats que sembla que no els aprofitem prou.
Els hem d'aprofitar més.
Tu estàs més en el sector del saber.
Es comencen a aprofitar, però tot i així encara es veuen molt de lluny, no? Jo crec que hi hem d'anar, ens hem de tirar de cap tots.
Clar, la meva feina és complicada en el sentit de que jo, si no vaig a l'obra pràcticament cada dia, amb interiorisme és molt complicat, perquè ja has d'estar al sobre, si no, no és el mateix que un arquitecte que entre una visita i una altra pot passar una setmana i ja està inclús més per al procés que funciona l'obra. Però jo, que tinc plànings molt curts i que necessito coordinar la gent perquè no se'n perdi, doncs hi ha una presència física que és necessària. Però pel tema del disseny industrial, vull dir, podríem treballar perfectament, cadascú des de casa seva, 200 quilòmetres de distància, sense problemes.
Es fa, no?
És curiós, aquí a Andorra hi ha coses molt curioses, eh? Vull dir, per exemple, hi ha dues fàbriques de bicicletes.
Sí, correcte.
Val? I hi ha hagut durant, no sé si són... No són
una i mitja, no?
Una i mitja.
Sí, perquè em sembla que n'hi ha una que no està gaire bé i si no ha tancat, poder no li quede gaire.
Va.
Almenys és el que he vist a premsa.
Però la de la Massana, per exemple, és una que té bastant renom i que funciona.
La d'Ers. Però jo vaig trobar una vegada, per casualitat, una gent que era d'origen australià, que treballava al mig del bosc i feien peces per bicicleta. No sé per on. Que és sorprenent, dius, bueno, és un dissenyador industrial especialitzat, vivint allunyat totalment de tot. Vull dir, aquestes oportunitats són les que no, sembla que no aprofitem.
Clar, penseu en la tecnologia. Hi ha empreses que es dediquen a tenir metges en remot. O sigui, els posen a través de la tecnologia, connecten doncs, el pacient que està a Barcelona amb l'especialista que està a Suècia, per exemple, no? A Estocolm. I pot veure, pot, d'allò, inclús pot operar amb robots. Sí. Vull dir, aquest és el punt on arribem, no? Llavors, per què no Andorra convertir-lo en un hub de coneixement? Al final, que és això, no? Que puguin viure aquí tranquil·lament, tenim unes connexions fantàstiques amb internet, eh? no terrestres, que aquestes ja són més complexes, però amb internet tenim una connectivitat molt bona. Ostres, això seria un d'allò, i això sí que aportaria un valor afegit molt bèstia en el país, no? aquesta gestió del coneixement. Jo ho visualitzo molt així, no? Empreses d'I+D, empreses de disseny industrial, empreses de... sempre, no? En el pont de la...
Completament d'acord, el que passa és que no sembla que no... és algo que no acaba d'arrencar.
Perquè per fer això necessites, jo crec, molta perseverança i molta paciència. No, això no ho muntes d'un dia per l'altre.
Evidentment.
Fas una campanya de... I em perdó, perquè Andorra Turisme ho fa molt bé, fas una campanya de comunicació a N països i acabes portant 500.000 de turistes més. Fantàstic. Fas una campanya de captació de, no, de talent de disseny industrial i no et vindrà ningú. Però si vas perseverant cada dia més...
Penseu una cosa, en menys de 5 o 6 anys s'han obert com a mínim 3 o 4 coworkings. I coworkings plens. I a més, alguns de bastant grans. O sigui, jo vaig fer el del High Five, el vaig fer jo, i són 4 o 5 plantes, pràcticament, amb molts llocs de treball. I funcionen, estan plens. Això vol dir alguna cosa, vol dir que realment, el que deies tu, o sigui, de cara a la tecnologia, jo no sé el que fa aquesta gent allà tot el dia amb l'ordinador, no en tinc ni idea, no? Però bueno, quan jo veig el meu net gran que estudia arquitectura i que ell no té taula de dibuix, ell treballa amb un ordinador portàtil i tot ho fa amb el portàtil, o sigui que sí que dibuixen de tant en quant, però és un canvi radicalment, o sigui...
Les famoses taules de dibuix dels estudis d'arquitectura han passat...
A ser el lloc on deixes els papers.
No dic jo que les hagin tirat totes.
No, les tenen per romanticisme.
Sí.
Jo en tinc una de guardada, per si algun dia la vol posar per fer bonic.
Allò, per decorar.
Exactament.
Per decorar, però avui al dia tot passa per aquests trastos.
Sí, sí.
Per dir-ho d'una manera.
I la veritat, jo també et diré una cosa, jo vaig ser la primera persona que va portar una CAT al país, que això devia ser no ho recordo ben bé, però devia ser potser a principis dels 80. Vaig portar una CAT amb una constitució d'ordinador que me'l van tindre que fer, no expressament, però quasi bé. Em va costar una fortuna que no tenia i tothom va dir que el Mangot havia tornat boig, i al cap d'un any la meitat dels estudis amb els quals jo em relacionava treballaven amb ordinadors. És imparable, és a dir, jo la feina que jo faig avui en dia... Jo treballava a Barcelona en una empresa d'enginyeria que hi havia 12 delineants, dels quals 10 eren delineants calquistes, o sigui, només calcaven, i n'hi havia dos que eren projectistes, val? I després hi havia els enginyers, un arquitecte, jo estava al Departament d'Arquitectura, i tota aquesta gent estava dibuixant tot el dia. El que feia aquests 12, avui en dia ho fan com a molt dues persones. Molt més ràpid, molt més eficaç, molt més precís, vull dir, molt més senzill rectificar plànols, actualitzar... Bueno, és que és impensable avui en dia tornar a treballar amb el llapis. Jo podria fer-ho, vaig fer la carrera amb una regla T i una goma i un llapis, però estic passat
avui
de moda
dia,
amb això.
Això
estic passat de moda, això no
el
té...
El regle, la goma i el llapis...
Això ja ha passat de moda, ja no existeix.
Han passat de moda.
Totalment.
No vol dir que no es tinguin el regle i la goma i el llapis allà,
bonic,
però...
Sí. Fan bonic, sí,
fan bonic. Relativament poc.
Sí. La tecnologia.
Si no,
tecnologia.
Mira, jo encara tinc una goma d'aquelles de borrar... d'esborrar paraules de quan escrivíem a màquina.
Vale.
La tinc com a...
Aquella goma que era llarga i prima, duríssima.
Duríssima. Jo tinc la rodona,
sí, sí.
Amb el centre metàl·lic.
Sí, sí.
La tinc allà de record.
N'hi havia unes que eren blaves i blanques que quan fregaves allò et feies un forat al paper.
Et carregaves el paper.
Bueno, per exemple, jo vaig viure l'arribada... Jo vaig estar treballant durant molt de temps amb màquines d'escriure. Val? I de cop i volta un dia vaig tindre accés a una màquina elèctrica que
no la de la bola famosa d'això, ja era la bomba, això no era pas, no ho tenia pas tothom, no? Però una màquina portàtil elèctrica que tenia una cinta, llavors podies, veies la frase abans de que te la plasmés, quan li donaves l'okay te la plasmava, però podies rectificar-la sense tindre que fer...
Això ja va ser...
Que nosaltres fèiem els estats de midaments a màquina, en paper calco.
Això va ser un gran avenç.
I quan tocava rectificar una partida, tenies que fer la fulla sencera. La
secretària
era horrorós.
Intel·ligència artificial, no? Que quasi bé ja ho projecta tot sol, no?
L'altre dia em van, amb un amic meu, em diu, t'haig d'ensenyar una cosa. Ensenya'm. Una intel·ligència artificial que tu li fas un croquis, una casa, jo vull una casa així, no? Vull una casa així, l'entres, diguéssim, diu, però amb estil Miss Van der Rohe. Prac, però no, prac vull dir prac, eh? O sigui, en res, en segons, tens la casa aixecada i tot plegat. M'agrada molt, però m'agradaria veure com hi toca el sol el dia 12 d'agost del 2023. Posa les ombres. Ara hi vull posar una senyora que passeja un gos. I diu, quina raça? Posa el gos. Clar, això abans, un render, que algú et fes un render, volia dir hores de feina. Hores, vull dir que els tios que feien renders es passaven, vull dir, per fer aixecar una habitació amb render igual t'estaves dos dies. Que això no pot pagar ningú avui en dia, m'entens?
I avui al dia...
Clar, i tot això ens va a favor o en contra? Mira, no ho sé. Evidentment és molt més eficaç, és molt més, si vols, molt més immediat, però jo a vegades em penso que segons quin tipus de coses han de ser reflexionades i llavors una mica es perd aquesta capacitat de reflexió sota el meu punt de vista.
I les quals hi ha de comptar l'ànima humana.
Bueno, de moment la IA, teòricament, si no hi ha l'ànima humana, no acaba de funcionar.
No acaba de funcionar.
El que fa és relacionar moltes coses i relacionar-se molt ràpid.
Però si falta la capa humana que interpreta, interpreta correctament.
Ara diuen
que... Això ja genera l'error.
Sí, segurament és on introduïm l'error, no? Però bueno, nosaltres ens creiem útils. No?
Ja està bé, ja està bé.
Exacte.
Tot no pot ser perfecte.
Doncs bé... Avui ho deixarem aquí perquè ha passat molt ràpid això. Joan Guixà, moltes gràcies per haver vingut.
Merci a vosaltres.
Jaume Mangot, merci per la teva presència.
Gràcies a vosaltres per donar-me.
Elisabet Zopeti, merci per estar aquí.
Com sempre, moltes gràcies i encantada de venir.
Bueno, i nosaltres, agraït a tots vosaltres d'haver-nos escoltat i ens tornem a trobar demà per La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.